Són les 9 i 6 minuts. Bon dia, Penedès. Bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 12 de maig del 2021. Estem a l'equador de la setmana i tenim per davant 3 hores que volem compartir amb vosaltres i que estem convençuts que us agradaran. Les hem preparat a fons des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domeny Ràdio i Ràdio Vilafranca. Així anirà aquest matí de dimecres. Començarem d'aquí uns instants amb la secció de vinya i vins, amb el Xavi Viles de l'Acadèmia Tastavins. Amb ell parlarem de festivals vinícoles i us presentarem el COT, el Festival de Vins d'Altura, que se celebrarà el 29 de maig a Mediona. A 2:15 del matí, a la secció Talent i Més, amb talent femení, coneixerem a la Raquel Escobedo, una vallenca que ha passejat per mig món. Ha viscut a Punta Cana i a Mèxic, a Playa del Carmen i Cancún. A les 10 i pocs minuts, Laila Harz ens aproparà les novetats de Netflix, en aquest cas amb dibuixos animats per adults. A 2:15 del matí serà el torn de la tertúlia amb la nostra gent gran, en aquest cas amb la Fina Milà, la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví, que parlarem amb ells del final de l'estat d'alarma. A les 11, tot encetant la tercera hora d'aquest dimecres, ens acompanyaran els estudis de Ràdio Vilafranca les companyes de Vinseum, que ens presentaran el programa d'activitats del Dia Internacional dels Museus 2021. I rematarem el programa a 11:45 amb la gent del detall. D'una banda, parlarem amb el Jordi Serra, doctor en Biologia, professor i investigador de la Universitat de Barcelona, sobre una activitat que es farà a Sant Miquel d'Olèrdola aquest dissabte dedicada als secrets i curiositats dels ratpenats. I d'altra banda, també us explicarem què és i en què consisteix la primavera del cava. Ho farem amb l'Anna Gual, responsable de comunicació d'AECAVA. Així transcorrerà aquest matí de dimecres, que encetem ara i que finalitza a les 12 i que compta amb un marcatge exhaustiu de l'actualitat perquè estigueu ben informats. Hem començat ja amb el primer butlletí a les 9 i repetirem amb la informació nacional i internacional a les 10, a les 11 i a les 12 quan acabem. I entremig us explicarem les històries de casa nostra, de quilòmetre zero, allò que passa a l'Alt i Baix Penedès en 3 cites. La primera a 9:15, la segona a 11:15 i la tercera i darrera a 12:15. Esteu preparats? Doncs posem fil a l'agulla i comencem. Benvinguts.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Fem aquest Penedès en xarxa amb la secció de vinya i vins amb Xavi Viles de l'Acadèmia Tastavins. Amb ell hi parla la nostra companya Sílvia Delgado i plegats comenten els festivals vinícoles i ens presenten el COT, el Festival de Vins d'Altura, que se celebrarà aquest mes de maig, concretament el dia 29, a Mediona. Endavant.
Un dimecres més tenim trobada, conversa amb el Xavi Viles, aquest de vinya i vins que ens acosta setmana sí, setmana no. Xavi, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Sembla que mica a mica tots aquells festivals, esdeveniments, iniciatives construïdes al voltant del món del vi, del cava, dels escumosos, es reactiven. Aquesta primavera sembla que hi ha ganes i no com se solien fer, però sí que es reprenen totes aquestes propostes que l'any passat van quedar totes congelades.
Bueno, de ganes jo crec que n'hi ha moltíssimes, això jo crec que és evident quan parles amb la gent i les ganes que té de fer coses més o menys controlades, no? Però crec que també hi ha una mica de flexibilització en aquest sentit i sembla que, a part de les ganes, sembla que també podem fer coses, no? Vull dir que ens deixen una mica de marge. Personalment penso que, bueno, que bé, no? I que suposo que les dades deuen ser positives. I per tant ens hem atrevit a començar a programar coses. Algunes les porto jo, estic personalment a dins, que ara en parlaré, i algunes altres sé que ja estan en marxa, algunes que s'han fet, i bueno, sobretot propostes que girin al voltant del vi, que penso que ja comencen això, a treure el cap.
Saps d'alguna iniciativa que s'hagi fet i com els ha anat?
Sí, justament, mira, l'Empordà, el Vivit està en marxa. Abans acostumava a concentrar-se tot, per exemple, en un cap de setmana o dos caps de setmana, ara s'ha espaiat més durant tot el mes, amb tastos programats, la gent avançada a inscriure, no? I amb un aforament al que toqui. Suposo que una miqueta el que s'ha fet és això, espaiar en el temps i espaiar en l'espai també, no? Que justament ara us parlaré jo de la nostra proposta, que és el Cota, que justament va en aquesta línia, no? La Fira del Vi de Falset, que es fa durant tot el mes, alguns tastos són tancats i la resta doncs, ha sigut una proposta que no hi hauràs tants, sinó que tu visites personalment cada celler, perquè les visites als cellers ja es poden fer i de fet se'n fan i de fet crec que estan funcionant molt bé perquè és això que dèiem, no? Que hi ha moltes ganes al cap de setmana de... Ara que ja tenim la llibertat per moure'ns per tot el país, doncs ens és més fàcil, no? Aquestes propostes, acollir-les.
Hi ha rum-rum, no? Suposo. Ara parlem del Cota, que ja el teniu molt madur, però altres cites que hagin de venir més endavant, hi ha rum-rum, hi ha ganes?
Hi ha rum-rum, jo sé, i aquí no em vull posar tampoc on no em demanen, però crec que el Microvi farà algunes coses, perquè hi hem parlat, per no coincidir justament amb dates, i per tant sé que hi haurà alguna cosa més reduïda, amb aforament limitat, ja et dic el mateix, però ells com que acostumaven a fer tastos també, doncs els és més fàcil potser controlar-los, no? I després també n'hi ha un altre aquí a la comarca doncs de grossa, que és el Vijàs, que tampoc m'atreveixo a dir res, però sí, jo crec que...
Ja segur... t'ajudo jo, ja rumbo ja es fa.
Es fa, no?
Alguna cosa es
farà. Els concerts jo sé que sí, i després jo crec que el que seria la Rambla plena de gent no la veurem, però hi ha unes altres activitats que justament m'afecten personalment a mi, que les dirigeixo jo, que són els tastos. Jo crec que també faran. No ho tinc 100%, però jo crec que farem coses. Durant tota la setmana és probable, ja veurem com ho concentrem. Però que farem coses, sí, en el Vijàs.
Hi ha ganes, que dèiem d'inici.
Hi ha ganes, sí.
I avui agafem una d'aquestes cites, és el Cota, el Festival de Vins d'Altura, que quan es farà aquest 2021?
Bé, aquest sí que us el puc dir de primera mà i a més us puc avançar cartell i us puc avançar coses. Es farà el 29 de maig, dissabte 29 de maig. Recordar que és seria la tercera edició, vam fer la de 2019 com a
primera vegada.
Per primera vegada, que vaig estar aquí a la ràdio també presentant-ho.
Sí, ens vam conèixer aleshores.
O ens vam conèixer llavors,
oi?
És veritat.
Sí, presentant el Cota.
Sí.
I mira, ara en som...
Aquell any ho vam fer molt més abans, em sembla que va ser al voltant de Setmana Santa, que aquell en abril. Aquest any, doncs, per lògica, ho hem retrasat també i per també buscar una miqueta més de bon temps. L'any passat no ho vam poder fer, vam fer un format una mica online per no perdre el nom, perquè continués una miqueta viu el nom, no?, de Cota, Cota Vins. I aquest any doncs, sí que ens hem atrevit. Creiem que el 29 de maig doncs, estarem bastant molt millor del que estàvem fins ara i, per tant, ens atrevim. Mantenim una mica l'essència del Cota, no serà... El primer any, al final, va ser una miqueta festiu, vale?
Explica'ns aquesta primera cita per a aquells oients que no hi assistissin, que no sentissin parlar d'aquest primer Cota que tenia lloc a Mediona el 2019. Què vau fer?
A veure, la proposta és quasi bé la mateixa. Canvien coses, canviaran cellers, però la proposta bàsicament és un festival, no li vull dir fira, perquè no són uns estants normals, vale? Els cellers estan en unes barriques, molt proper a la persona que passi a visitar cada barrica, cada celler. la característica principal i tot el gir al voltant tot de cellers que estan a més de 500 metres d'altura, que és l'altura que tenim a Sant Joan de Mediona, i per tant vam posar aquesta cota, no per altra raó, i a més perquè ens identifiquem a la zona de Mediona com a vins de més altura que no pas els habituals que tenim aquí a la plana del Penedès, no? I tenim una varietat que és la parellada, la Montònega, que s'expressa molt millor en altura, per tant volem donar valor a tot aquest, a la parellada sobretot, i a tots aquests vins que s'elaboren a més de 500 metres, que la vam posar perquè ens va convindre a nosaltres l'altura, però remarcant això, no? Que són vins d'altura, vins de muntanya. A partir d'aquí hi trobàvem cellers del Penedès que estan en aquesta altura, però cellers de tot Catalunya, vale? Principalment zones de costers del Segre, algunes zones altes de la Conca, bueno, alguna cosa de fora hi havia l'any passat. Tot això acompanyat de música en directe i de 3 o 4 parades de gastronomia, food trucks, per entendre'ns, a part d'alguns tastos paral·lels, que en aquest cas també els feia jo. Aquesta era la proposta, però a més...
I tot això passava a la Masia La Torreta,
això,
en
tot,
aquest espai delimitat.
Tot acompanyat amb un espai, bueno, fantàstic, a l'aire lliure, i amb unes vistes a la vall de Mediona, en aquest cas que es veu el poble, i darrere es veu tot Montserrat, vinyes al voltant. Per tant, l'espai penso que és una de les claus del nostre festival. No estem en cap carrer, ni en cap poliesportiu, ni en cap zona de fires, per entendre'ns.
I com ho reconvertiu per aquest 2021?
De fet, tampoc ens cal reconvertir tant l'espai, perquè l'espai és més de 2.000 metres quadrats a l'aire lliure. És veritat que l'any passat teníem una zona tancada que aquest any no la utilitzarem.
L'any passat no, fa dos.
Fa dos anys, correcte, sí, perdó. Que no utilitzarem i, per tant, ho farem tot a l'exterior. És veritat que fa dos anys no vam aprofitar les vinyes, aquest any entrarem a les vinyes.
Ah, sí?
Hi haurà cellers posats a les vinyes i farem tastos a les vinyes. És a dir, que potser també ens ha ajudat per tenir una proposta més diferent o més original.
Trencadora, sí.
Trencadora. I hi haurà els cellers distribuïts per aquests 2.000 metres quadrats amb una forma de circuit, per entendre'ns, on la gent podrà anar a fer, en aquest cas, sí, el mateix, no? Visitar cada celler, poder tastar un vi de cada celler amb el Bono Vi que nosaltres vam crear. És un passe que et dona dret a tastar els 15 cellers que hi hauran. I després també tindrem una zona delimitada on hi haurà unes taules de 6, amb cadires, evidentment, on hi haurà la música, per tant es podrà viure i escoltar la música bastant de prop, i tu podràs comprar-te el menjar, això sí, que vulguis.
Com aquesta... controlareu l'aforament?
Bueno, l'aforament d'entrada ja el limitem a la meitat del que creiem que podia cabre allà, que, bueno, de totes maneres pensem que n'hi podria cabre més, però, bueno, tampoc volem apretar massa la cosa, perquè en 2.000 metres quadrats, doncs, de l'aire lliure penso que hi cap bastanta gent.
I tant.
I controlem les entrades online, és a dir que obligatòriament la gent per venir haurà de comprar l'entrada abans. Així tindrem controlat qui ve, tindrà els seus noms, els seus mails, per entendre'ns.
Hi haurà traçabilitat, eh?
Exacte. I l'aforament serà limitat, més d'aquí no deixarem entrar i per tant no vendrem entrades el mateix dia, tampoc.
Jo he fet l'intent de xafardejar una mica aquest programa que ara ens presentes, he anat a la web del Cota i a banda de la data poca cosa més hi ha, però sí que es pot comprar entrada ja.
Es pot comprar entrada, a veure, la web estarà actualitzada, jo penso que aquesta setmana estarà actualitzada. Però és que saps què passa? Que avui en dia a través de l'Instagram hem avançat res, dos dies abans, dos o tres cosetes i funciona tan bé el nostre Instagram o l'Instagram en general.
I heu començat a vendre entrades.
Hem començat a vendre entrades.
Amb aquest parell de flaixos a Instagram.
Amb aquest parell de flaixos a Instagram. Avui que ja som dimecres, doncs ja puc avançar que tenim bastantes entrades venudes i,
ostres,
i estem molt contents. I per tant, animo que bueno, si no teniu la possibilitat d'Instagram, jo penso que aquesta setmana ja estarà la web activa i el link actiu. Si no, si us espavileu, segur que trobareu d'alguna manera el link.
I si no, deixeu-vos portar, no?
Exacte. Però el nostre Instagram hi és el link i ja es poden comprar les entrades.
I penso que tota aquesta gent que ja ha comprat entrades sense saber molta cosa és gent que potser va venir el 2019 i que ja coneix la iniciativa i li agrada.
és gent que va venir segurament el 2019, és gent que no va venir el 2019, es va quedar sense la possibilitat de venir perquè ens va passar una cosa que la tarda ens va ploure moltíssim aquell,
aquell any,
molta gent que sé que havia de venir doncs va tirar-se enrere, tot i això que va ser un èxit. I molta gent que ens va dir, ostres, o per la raó que sigui, també que hi ha Setmana Santa i gent estava fora, i per tant teníem un feedback ja, abans de treure cartell i abans de treure res, ja teníem un feedback boníssim de que si es feia, jo crec que tindrem totes les entrades venudes. I per tant és gent que ja ho coneixia, és gent que li agrada la proposta o és gent que es va quedar sense poder disfrutar d'aquesta proposta i ara s'hauran d'espavilar a trobar l'entrada.
En aquesta primera edició hi havia música. També manteniu aquest ingredient?
Mantenim l'ingredient de la música en directe. El 2019 hi havia un cartell, inclús on hi havia la Paula Valls com a cap de cartell.
Uau.
I important.
Aquest any... tocar o tocava a la tarda?
I tocava a la tarda i no va poder tocar.
Oh.
Va ser un final de dia una mica de desastre.
Sí.
I aquest any mantenim la música en directe, però apostem per músics justament de Mediona, que tenim una fornada de gent que toca un estil potser una miqueta més relax, no? Més jazz, de fet, ja ho puc avançar bastant. On hi tenim el Roger Mas, que sí que és un pianista més o menys reconegut, que viu a Sant Joan, i després dos xicots més que també toquen el teclat. Anirem acompanyats de... altres músics, però la proposta serà al voltant de Mediona i d'una música més tipus jazz, blues, aquest estil.
I dels cellers, ens pots avançar alguna coseta?
Sí, de fet podria dir-vos els 15 cellers que venen.
Ah, doncs canta.
Els de Mediona, per descomptat, que són a Lluís Vic, a Joan Segura, a Marrodó i Tai Am Good, que serien els 4 cellers que tenim a Sant Joan de Mediona, de fet. Després, al voltant... en zones altes del Penedès, com hi tenim Grapissó, que està ubicat a la Llacuna, i Més 500, que està ubicat a Pla del Manlleu. Després tenim... aquests van venir l'any 2019. Tenim novetats. Les Iaies, que és un projecte molt xulo del Damià, el gerent de Vilarnau, que és de la Llacuna, també unes vinyes d'altura. Ens vindrà Carisma, de Costers del Segre, ens vindrà Comalats, de Costers del Segre, ens vindrà Terrer de Pallars, també de Costers del Segre. I després ens vindran altres vins de la zona del Penedès. Dic de la zona del Penedès perquè no sé si tots etiqueten com a Penedès, però com a mínim de la zona del Penedès. Montrubí, Heretat Montrubí, que tenim a Fontrubí, Àrid Vins, que ja va repetir el 2019, i a Can Somoi, també com un celler amb renom, no? I una nova proposta que ve del Roc Gramona, el seu aposta personal, que es diu Enclòs de Peralba, que elabora vins a més altura. Aquests són els cellers que vindran.
Roc Gramona, la nova generació de Caves,
sí,
Gramona.
Sí. El seu projecte personal, sí.
Carai, quin cartell, no?
Penso que molt xulo. Tenim set o vuit cellers diferents que els del 2019. No perquè no ens hagin agradat els del 2019, però bueno, les circumstàncies han donat com uns podien, que els altres no. També hem volgut renovar una miqueta, hem volgut apostar per noves... per nous cellers, repeteixen els mateixos del nucli dur una miqueta de la zona de Mediona a Llacuna, això sí, i amb aquestes noves entrades.
La parellada ben representada, no?
La parellada superben representada, perquè ja et dic, tots els cellers de la zona de Mediona, a Pla de Manlleu, a Fontrubí, en aquest cas a Montrubí, i la Llacuna elaboren parellada, per tant, molt ben representada, i a més, aquest any també hi haurà un tas paral·lel que serà 100% parellades, on hi tindrem algunes d'aquestes parellades que hi ha aquí i algunes altres que no estan en el Cota, de cellers que també elaboren parellada, tot i que no estan en altura, i també les tindrem presents.
I de Costers del Segre, per exemple, quina varietat cultiven allà alçada?
Bueno, hi ha un mix, hi ha un mix. No hi ha una varietat única a Costers del Segre, que de fet Costers del Segre ja es caracteritza per ser una zona on hi ha bastantes varietats... plantades, perquè té una orografia i diversitat molt gran, Costers del Segre, i per tant crec que trobarem una miqueta de tot, No hi ha, no dic una varietat en concret, perquè hi ha una miqueta de tot, tant amb negres com amb blancs.
Blancs i negres,
sí,
representats.
Sí.
Algun rosat d'alçada?
Rosat d'alçada, no sé si n'hi haurà cap, jo crec que el conseller algun en tindrà, però tampoc ha sigut... Mira, ara m'agafes així una mica malament, perquè crec que no hi ha una aposta molt clara potser per un rosat d'alçada, però pot ser que hi hagi algun celler que em porti algun, eh? No dic que no.
Xavi, deies que ja s'estan venent entrades, que se n'han venut forces, de fet, i un cop tens l'entrada, com t'organitzes? El dia 29 pots triar la franja horària en la qual venir, o vosaltres demaneu si la gent vindrà de matí, de tarda, com s'organitza això?
Ara que preguntes com organitzes, ara respondré també, però quan tens l'entrada, si ens escriviu a vinc@cotavins.cat, podríeu entrar en aquest... en aquests tastos paral·lels, que són gratuïts. El que passa que és per ordre de tal com em van entrant.
D'arribada.
Això per una banda, d'aquests tastos que seran a les 11, a la 1 i a les 5 de la tarda. I després, durant el 29 de maig, no tenim ara mateix una pensada, una franja horària. Si no canvia res, en principi no serà així. Tindrem les places de 400 persones, que són l'aforament màxim que hem limitat. I confiem, en aquest cas, igual que ens va passar el 2019, bueno, que sabem que hi ha molta gent que ja ens ha dit, això sí que ho sé, que ens vindrà de la franja més de matí i migdia, i ja sé que ja hi haurà gent que vindrà a la tarda. Però mai podrà haver més d'aquesta quantitat de gent a dins.
És el COTA, aquest festival de vins d'altura, que se celebrarà el proper 29 de maig a Mediona i que us hem volgut presentar enmig de totes aquestes iniciatives al voltant del món del vi, que afortunadament es van reactivant arreu del país. Xavi Viles, moltes gràcies. Ens retrobem en 15 dies.
Ens retrobem en 15 dies. Us esperem al COTA, que jo també estaré allà.
I tant.
I arribarem al punt dels 2:15 amb les notícies, en aquest cas amb una cançó, l'últim tema de Lucas Dalman, Strawberry Sea.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca. Les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Més d'un 50% de la vinya de l'Alt Penedès és ecològica. Segons les dades presentades recentment pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, a tot Catalunya hi ha prop de 24.000 hectàrees de cultiu de vinya ecològic, més de la meitat a la demarcació de Barcelona. És el cultiu ecològic que més ha crescut en superfície el darrer any, amb un augment del 27,51%. L'Alt Penedès és una comarca pionera en el cultiu ecològic de la vinya. De fet, fa més de 40 anys que el Bet i Noia va començar a treballar en aquest marc, sent el primer productor a fer-ho a tot l'estat. A dia d'avui, tot i que no hi ha dades oficials relatives a la comarca, es calcula que més del 50% de la vinya alpenedesenca ja és ecològica. El creixement de la superfície de vinya ecològica a l'Alt Penedès s'ha donat per factors diversos, com l'esperit innovador de viticultors i cellers, la voluntat de tenir cura del medi ambient, l'interès creixent del mercat pels productes ecològics i l'impuls de les administracions, però un dels factors més importants és el fet que tècnicament és possible. La Generalitat desestima la meitat dels grans parcs fotovoltaics projectats a la comarca. La ponència d'energies renovables ha desestimat 3 dels 6 grans parcs fotovoltaics projectats a diferents municipis de l'Alt Penedès. Segons ha publicat el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'organisme ha conclòs que 3 dels projectes estan plantejats en emplaçaments que no són viables. Es tracta de 3 grans instal·lacions planificades per diferents promotors privats que afectaven Sant Quintí de Mediona, Sant Llorenç d'Hortons, Olèrdola, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet i Torrelavit. Pel que fa als altres 3 projectes, la Generalitat encara no ha fet pública la resolució de la ponència reunida el passat 3 de maig. Ara fa una setmana el Consell Comarcal presentava un informe tècnic que advertia que els 6 projectes presentats eren inviables. L'ENS assegurava que són instal·lacions desproporcionades urbanísticament i que atempten contra espais protegits tant pel valor agrícola com per la fauna habitant. L'informe tècnic comarcal també assenyalava que els 6 parcs són a la pràctica una mateixa instal·lació disgregada perquè tots es plantegen connectats a una sola estació elèctrica i insistia que transformen el paisatge d'una forma no desitjada. L'Ajuntament de Banyeres i Harley Davidson Club Catalunya cancel·len la 30a reunió internacional. L'Ajuntament de Banyeres del Penedès i el Harley Davidson Club Catalunya han ajornat la celebració de la 30a reunió internacional Harley Davidson Club de Catalunya per segon any consecutiu, que s'havia de celebrar de l'11 al 13 de juny. Ho han fet a través d'un comunicat que ha enviat l'Ajuntament banyerenc. El Harley Davidson Club Catalunya va celebrar la seva primera concentració internacional al municipi de Banyeres l'any 2017 i seguidament va repetir els anys 2018 i 2019. Aquests esdeveniments van ser valorats positivament per part del club, dels visitants i el mateix consistori. L'any 2020, després de diverses converses entre Ajuntament i club, van decidir ajornar aquesta concentració davant la situació de pandèmia, posposant-ne la celebració aquest 2021. Passat un any i vista la situació actual, que encara té efecte sobre la població, l'organització ha decidit cancel·lar la concentració d'enguany amb el compromís de celebrar-la l'any vinent sempre que les circumstàncies ho permetin. I dissabte al matí es podrà visitar l'església de Sant Valentí de les Cabanyes. El temple és del segle XIII i es va construir sobre les restes del mosaic d'una vila romana. Sant Valentí de les Cabanyes és un dels primers assentaments de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem a Catalunya. Com a orde militar, els seus membres eren frares i militars que es regien per principis religiosos i militars. Així, els vots ordinaris d'obediència, pobresa i castedat afegien el vot de servir a les armes. L'interior de l'església amaga uns interessants frescos medievals, iconografia que ajuda a introduir els visitants dins la creença de l'època i a comprendre la presència de Sant Joan Baptista, advocació dels germans hospitalers.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 9:45 del matí.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquesta hora és el moment de descobrir talents, en aquest cas amb talent femení, Montse Balada, molt bon dia.
Bon dia, Laia.
Per aquells que no ho sàpiguen, doncs en aquesta secció el que dediquem és a conèixer dones, no? I a descobrir, diguem-ne, el seu talent en el món empresarial o en diferents àmbits de la vida, no, Montse?
Exacte. Nosaltres som, ja sabeu, som una associació femenina, plena d'empoderament, on totes les nostres dones són empresàries i dones empoderades, no només empresàries, de les comarques que tenim aquí al nostre vegueria. I cada una vegada al mes us portem una de les dones que parlarà de com ha estat aquest camí empresarial, de com ha estat aquest camí d'empoderament i si tenim consells per les que ens volem empoderar, sigui qual sigui el moment de la nostra vida, doncs aquí així sigui.
I avui ens acompanya precisament la Raquel Romero, que és vallenca, si no m'equivoco, i a més, la vida l'ha portat al Carib, no? A Punta Cana, a Mèxic i a tants altres llocs, no? Raquel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
M'agradaria que m'expliquessis d'on neix, no?, el teu projecte empresarial i arrel de què comences a viatjar per tots aquests països.
Doncs, bueno, primer donar-vos les gràcies per fer-me partícip del vostre programa. Montse i Laia ja està un cop més aquí a Vilafranca, que per sort i com vallenca i de la Colla Vella, aprofito, doncs, tornar aquí i en aquesta plaça castellera i tal, i bueno, m'ha portat molts records, així que, bueno, estic molt contenta. Doncs, mira, Laia, jo començo treballant en una empresa i al final unes dones amigues em proposen entrar en el món de la construcció com a API, doncs, potser una miqueta pel meu tarannà, doncs, no sé, comercial i tal, llavors em vaig treure l'API. Estic parlant de l'any 2004, ha plogut una mica, ja fa molts anys que m'hi dedico. I arrel d'això, doncs, bueno, començo amb el món immobiliari, muntant diverses immobiliàries i m'han fet unes inversions al Carib. Llavors, bueno, la vida, tu saps que la vida professional i la personal va molt lligada i en aquest cas, doncs, nosaltres vam decidir anar a viure a Punta Cana, perquè allí és on s'estava fent aquest projecte, que a més nosaltres l'estàvem venent des de Valls, imagina't, des d'una oficina tan petita, no? I des d'aquí, que dius, de vegades com pot ser, no?, que arribem, doncs...
Inclús abans m'has comentat, en plena crisi del 2008...
Sí, nosaltres vam decidir anar-hi el 2008, perquè potser aquí les coses ja petaven seques, no? I vam dir, doncs, escolta, som-hi, anem cap allà, veiem que... De fet, el món immobiliari sempre s'ha mogut, no?, la inversió i molt més a nivell internacional, perquè quan tu penses en el món sencer, doncs al final els diners es mouen per tot arreu. Nosaltres vam fer cap allà i per veure el projecte, com seguia, i bueno, la veritat és que va ser una experiència més. Allí vam començar amb el món immobiliari, però molt amb... Com que jo sempre dic que el Carib és 15 d'agost cada dia, no? Llavors vius molt a la platja, vius molt al carrer, vius molt en contacte amb la gent i jo soc molt de, doncs, molt de dones i allà vaig conèixer a dones molt emprenedores i vam començar un segon projecte que era el que avui fa que em dediqui també als events. Potser no és ben bé el que... Però bueno, va molt lligat,
sí,
no?, amb el tema de les
exacte.
Dones. Quan nosaltres estàvem vivint allà, a Dominicana, a Punta Cana, pues el dia a dia feia que em rodegés de dones i que una, pues mira, una venia roba, l'altra venia productes d'estètica, l'altra tenia una fàbrica de puros, no?, i això va fer que comencéssim a fer events. I vam començar a fer events, vam començar a fer desfilades i tot això quan vam tornar va fer que jo aquí, com que hi havia crisi immobiliària, em dediqués al tema dels events també, no? I ara fa qüestió d'un any vaig estar vivint a Mèxic perquè també m'han cridat per emprendre un projecte immobiliari a Mèxic, no? El que al final sóc una dona pues, molt emprenedora, que jo crec que això és un gen, no?, un gen, un ADN, abans ho parlàvem amb la Montse, crec que és la no tenir por i tenir moltes ganes.
Però sobretot... Estava comentant a Raquel que va arribar a les meves mans un estudi del gen de la valentia i que havien estudiat els toreros i els bombers. i haurien d'estudiar també els empresaris,
sí.
No? Perquè teniu algo especial.
I aquesta capacitat d'arriscar-se, no? Amb una cosa que aparentment et treu d'aquesta zona de confort, no? Com és aquest procés de fer el clic? Tu has tingut algun moment de vertigen de dir, mare meva, no sé què estic fent, m'he capgirat la vida completament? O sempre has tingut aquesta seguretat de dir, no, jo vaig fent, això no m'atabala excessivament...
Bueno, jo crec que si tu estàs preparat pel que fas i tens una formació, perquè òbviament, per exemple, el món immobiliari, doncs nosaltres en aquella època havíem d'estudiar, t'havies de treure un títol, vull dir, si tu estàs segur, no?, el que tu estaves dient, si tu tens la seguretat del que el que fas ho fas bé i saps el que estàs fent, no tens por. Una altra cosa és que després diguis, vull muntar una empresa, com ho faig, com començo, no? Uh-huh. També és veritat que has d'anar de la mà dels bancs com si fossin una eina. La gent té molta por i llavors això et paralitza. Per comptes de veure-ho com algú que et pot ajudar, perquè al final sempre ho pots negociar, no? Avui en dia estem veient que són els primers que et tendeixen una mà per negociar. Però molta gent té por a dir, ostres, i si no em va bé i tal. Al final són diners i els diners van i venen. Però també ho parlàvem abans amb la Montse, que potser és una cosa de mentalitat d'aquí. En aquest país jo estava acostumada a que la gent tenia molta por al fracàs. Uh-huh. Cosa que si tu te'n vas a altres països com a Mèxic o Dominicana, la gent comença, prova, intenta, si cau, es torna a aixecar, torna a començar una altra cosa.
Exacte,
i no li
no
fa
hi ha
vergonya.
Aquest pànic, no?
Exacte.
I aquesta vergonya.
No li fa vergonya tornar a començar i si ara, escolta, això no em va bé, tanco el xiringuito i començo i faig una altra cosa. Perquè segurament potser se't dona estar millor i si ho fas il·lusionada, jo crec que és el secret, no? Que el que facis ho facis amb molta passió i realment que no tinguis por això, el que diran i moltes coses que ens fan de vegades bloquejar-nos i no intentar-ho. Uh-huh. Jo crec que ho has d'intentar tot en aquesta vida.
I sobretot saber transmetre al teu entorn, perquè m'imagino família, amics, no? Quan te'n vas a l'estranger, quan muntes un projecte a l'estranger,
bueno.
Suposo que hi ha aquesta part de prudència de ja t'ho has pensat bé,
ostres, te'n
vas a l'altre lloc, o a més el fet de tenir la
totalment.
Gent lluny, no? Sempre costa d'acceptar o d'encaixar. Ho has de vendre no només bé als teus possibles clients, sinó també a casa,
això
no?
Això tens molta raó. Això és un dels punts que fa de vegades que la gent no tiri endavant amb els seus projectes, no? Per la por dels altres, uh-huh. Ja no la teva, sinó la que et fan agafar els altres, no? Perquè no passa res. Vull dir, si no sempre estic a temps de tornar, que és el que jo sempre, en tots els negocis que he anat muntant, jo sempre li deia a la meva mare, no? La meva mare sempre era com la part més prudent, no?
Aquesta veu de la consciència,
exacte,
no? Personificada.
I jo li deia, però escolta, mare, que ja m'aixecaré, que en tinc 20 o que en tinc 30, no? I cada vegada, no? El que passa que ara arriba un moment que ja en tinc quasi 50, no? I dius, bueno, però tot i així també penso, ho he de provar, perquè la vida són dos dies. I realment és així, eh?
Uh-huh.
I llavors, el que passa és que també quan viatges se t'obre molt la ment i veus a la gent que com viuen en altres països i aquesta felicitat de fer el que volen i que viure amb menys. També si tu t'acostumes a viure amb menys, tu saps que ni que no tinguis ara aquestes comoditats, si un dia et falten tampoc no passa res.
Uh-huh.
Però sí, és veritat que a la família li vaig haver de... Clar, imagina't, no? A més, jo tenia un nen amb 7 mesos quan vaig marxar la primera vegada a Punta Cana a viure, i me'n vaig anar amb tot el, vull dir, l'habitació del nen la vam desfer per posar-la dintre d'un contenidor, i tota la meva vida dintre d'un contenidor, en barco, que vaig arribar jo, al cap d'un mes van arribar les coses, no?
Uh-huh.
Però sí que és veritat que la gent, no? I et paralitza més la por i el que diran els altres que no per tu mateixa. Si tu et deixessin anar i amb fluïdesa, escolta, si va malament ja tornaràs, no passa res.
I a part que ara és un bon moment, és un moment de crisi, no? Però precisament dels moments de crisi, tu parlaves del 2008, també ens sorgeixen noves oportunitats i potser hi ha gent que ens està escoltant que està pensant, doncs mira, o aquest negoci no m'ha funcionat, o estic en ERTE, i ara potser és el moment de fer un cop de cap i dir, mira, estic en ERTE amb una feina que potser no em satisfà, sempre he volgut engegar un projecte propi. Quin consell els hi donaries en aquest sentit?
Jo crec que primer han de fer una bona planificació, vull dir, que ho vegin clar, no només és que diguis m'agrada, sinó que vegin que és un negoci que avui en dia, vull dir, que fa falta, suposo que si ho han pensat és per alguna cosa, que jo crec que el 80% és la força que hi poses, no?, de les ganes, perquè sempre pots diferenciar-te de la resta i el que potser a un no li funciona, ni que n'hi hagi molts, tu fas que funcioni, per tu. Per tu, per la teva família i perquè saps com fer-ho, perquè dones altres un valor afegit. que potser el mercat no hi és, tot i essent havent-hi el mateix negoci, no? Vull dir, una part és la teva, la teva com a persona, el que tu aportes, i jo penso que l'altra part és, si òbviament, planificar-te una miqueta, perquè, bueno, si venen les vaques flaques, com diríem, doncs has d'estar preparat amb un, no?, amb un coixinet i tal, però bé, un bon pla estratègic, com sortiràs al mercat, un pla de màrqueting, bueno, totes aquestes cosetes que si ets empresari ja saps que s'han de dur a terme, com faràs la teva publicitat, com arribaràs a la gent, què pots fer de diferent. Sobretot, jo crec que la diferenciació avui en dia és el que més marca que un negoci vagi bé o no, perquè jo crec que està pràcticament tot inventat, no? A no ser que ens dediquem a alguna de tecnologies, no? Jo, per exemple, a banda de la part d'agent immobiliari, estic fent events, com et comentava, però m'he especialitzat en uns events concrets, no? De moda i molt dirigits a les dones. He fet certàmens de bellesa, showrooms, però he organitzat Miss Univers a tot Catalunya, Miss Turisme a tot Catalunya, vam guanyar el Nacional, l'actual Miss Turisme Espanya és de la meva agència, i enguany fem Top Model Espanya, però vull dir, m'he especialitzat en uns certàmens concrets, i amb, bueno, no pot ser l'organització d'events que fa tothom, que potser els que jo faig són els que no volen, no? Potser perquè estan més criticats o més amb un punt de mira molt concret, però al final és això, t'has de diferenciar i t'ha d'agradar molt el que fas. I tot i que ara també comença a haver molta crisi, ara nosaltres a Roes International, que és la immobiliària, estem en un moment en el que estem creixent molt, perquè hi ha molta gent que vol fer-se agent. Jo ara mateix tinc un grup de 7 agents immobiliaris que depenen de la nostra oficina, perquè tenien altres negocis, i al final, doncs, la immobiliària has d'estar molt preparat, molt format, però no et requereix una inversió. Per tant, hi estem donant l'oportunitat a molta gent a que formi part de la nostra empresa, els formem, els acompanyem, i, bueno, i en això estem.
Parlaves d'aquesta voluntat, no?, de la qüestió de l'actitud, però m'imagino que també és transcendent qui forma o qui constitueix el teu entorn en l'àmbit empresarial i en l'àmbit professional, no? Què hem de tenir en compte, o de quins hem de rodejar habitualment, o quines característiques ha de tenir la gent que ens acompanyi? És a dir, ha de ser gent, m'imagino, molt sana, molt proactiva, molt constructiva.
Ui, per descomptat tot això. I a més, jo sempre penso que t'has de rodejar de gent millor que tu, perquè mai deixes d'aprendre, i de sorprendre't, a més, no? Sempre hi ha algú que t'aporta alguna cosa. I jo crec que la figura principal sempre és un mateix, és la teva força, i ningú més que tu i el teu cervell, no? Perquè, vull dir, psicològicament has de ser fort per ser emprenedor, perquè, bueno, t'has d'aixecar cada dia, no sempre les coses et van bé, vull dir, hi ha altibaixos, bueno, hi ha molts reptes, no? I jo penso que els que hi ha al teu voltant han de ser... i bastant com tu, no? Al final és una tribu, o una manada, digue-li com vulguis, no? Però jo penso que ha de ser gent com tu, forta, i que en sàpiga més, si pot ser, clar que sí, perquè n'hem d'aprendre. I jo crec que quan acabes trobant aquest perfil de gent igual que tu, sobretot els emprenedors, ostres, ens ajudem moltíssim. Jo és el que he trobat amb Talent Femení, no?, amb l'associació, i amb aquestes jornades de networking, no?, que al final ja no et serveix només per donar a conèixer la teva empresa, que és superimportant, sinó també perquè totes t'aporten alguna cosa, no? I a més, el rol femení, jo penso que, bueno, que està per descobrir encara, Hi ha un potencial enorme. Jo, a tots els països on he estat, me n'he adonat de la força que tenen les dones. Les dones. I de com un país l'empenyen les dones.
Com ens vas conèixer?
Ostres, doncs mira, quan vaig fer el 2018, no, el 2019, perdó, la final de Miss Turisme, buscava un... Jo sempre he volgut, dintre dels meus events, fer una gala benèfica. I buscava una associació on poder fer una recaudació. I em va encantar el projecte que té Talent Femení de Terra, Vina i Dona, que ajuda les dones maltractades. Pues la, per l'empoderament, no? Vull dir, actualment em sembla que ja són 15 les dones que hi ha i això a mi em va xocar molt i vaig pensar que la gala benèfica, els beneficis havien d'anar cap a aquesta associació. I a partir d'aquí doncs, vaig conèixer en aquell sopar doncs, totes les dones, bueno, una bona representació de dones i ell va dir, bueno, jo he d'estar aquí en aquesta associació i n'he de formar part. I bé, és tan així, tant m'he volgut involucrar, que ara el dia 11 de juny a Valls, Picamoixons, fem la presentació de perquè obrim territori al Baix Camp, al Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Tarragonès, i juntament amb la Montse Millàs i jo serem les delegades del territori de talent femení. Exacte,
aquesta era una de les sorpreses que us portàvem avui.
Sí,
i a més, ara aprofitaria que ha començat a apuntar alguna dada d'agenda, també perquè Montse ens expliquis una mica quina és l'agenda per aquests propers dies de talent femení.
Doncs l'agenda aquesta és molt important que teníem, que és aquesta, 11 de juny, sobre territori, i aquí tenim una de les representants, la Raquel Romero, junt amb...
Montse Millàs.
Amb la Montse Millàs, i talent femení està en unes bones mans en aquest territori.
Gràcies.
I el dia 3 de juny tenim una trobada a Vila de Jobs, en la qual farem un tas a les bodegues, i a més de fer un tas, a més de reunir-nos i de créixer, ens ensenyaran aquesta història tan maca que hi ha en aquestes vinyes, en aquestes terres, de la mà de la Mare José i de la seva família, a Vila de Llops, 3 de juny.
Allí estarem.
Un tas d'història, un tas femení, un tas d'emprenedoria i un tas de vi.
Interessantíssim. I a part, la gent com es pot apuntar aquí en aquesta...
Doncs ens trobeu...
Tant en una activitat com en l'altra. Eh?
Ens trobeu sempre a la nostra web, a Talent Femení. Ens trobeu al nostre blog, Talent Femení, ens trobeu al nostre Instagram, al nostre Facebook, i allà trobeu totes les eines per poder ser part d'aquesta agenda que tenim. I sempre tenim els events oberts, i bé, ja sabeu, i si voleu formar part de nosaltres...
Sí, jo insto que totes les dones que tenen empresa i vulguin això, no? Fer molt de networking, donar-se a conèixer, ampliar coneixements perquè també fem part de formacions, que en treguin profit, que s'aprofitin d'això, d'aquestes associacions, que estem per fer-les costat i donar-los visibilitat.
Hi ha un punt que abans hem comentat, i a més, quan, mentre estava escoltant a la Raquel, que m'has comentat que havies tingut els teus inicis a la ràdio també?
Ai, sí. Bueno, a Valls teníem Ràdio Capital de l'Alt Camp i vaig estar 6 anys. T'estic parlant de fa... jo tenia 16 anyets.
I
posava ràdio, entrava notícies i em trucava la gent i dedicàvem cançons. Però després, fa com a 2 anys també tenia la meva secció de moda a Onda Cero. M'encanta. És que això de ser emprenedor, jo no sé.
És tenir aquest punt de inquiet, no? De tastar ulletes, d'anar provant coses, d'anar operar, d'anar...
El que sí que et diré és que a mi m'agrada provar... O sigui, si una cosa m'atrau, he d'intentar-ho, he de provar-ho. Mira, no sé, és allò de dir, per què m'he de quedar amb les ganes de fer alguna cosa, no? I, bueno, sempre hi ha una època d'uns mesets o que dius, mira, va, ara faré això i ho provaré i tal, i t'agrada. No vol dir que hagis de ser locutor, que t'hi hagis de dedicar, no? Però com a hobby, doncs, bueno, com a hobby vaig començar fent events i guaita.
Ja, ja.
El que he fet, no? I érem unes quantes dones que volíem entretindre'ns el cap de setmana i al final tot això ha derivat en certàmens i, bueno, i unes experiències magnífiques.
És passió i valentia, no?
Sí, jo crec que és una barreja de les dues, perquè si no ets un pèl arriscada, jo crec que tampoc no ho fas.
Doncs el que fem ara és escoltar la secció Les dones parlen, en aquest cas també en el marc d'aquesta secció de talent femení. Som-hi.
Oprah Winfrey, presentadora de televisió, actriu, productora, filàntropa i empresària. Va entrar a la Universitat Estatal de Tennessee el 1971 i va començar a treballar en emissions de ràdio i televisió a Nashville. Va ser en aquesta ciutat on va tenir les seves primeres trobades amb els mitjans de comunicació i des de llavors va saber què era el que es dedicaria professionalment. De seguida van detectar el seu carisma davant els mitjans i Ofra es va convertir en tota una estrella. El seu estil personal, obert i de bon cor, va conquistar l'audiència i el seu èxit la va portar a la fama a nivell nacional. I encara que en aquell moment ho desconeixia, la seva fama estava destinada a arribar al nivell mundial. La podem recordar en la seva actuació en la pel·lícula El color púrpura. El 1986 va posar en marxa el programa de Ofra Winfrey Show, de la seva pròpia producció, un pas arriesgat, tenint en compte que les seves possibilitats econòmiques no eren les mateixes que té ara. El seu programa va ser col·locat en 120 canals a escala nacional i va sumar una audiència d'aproximadament 10 milions de persones, aconseguint recaptar 120 milions de dòlars en anuncis el seu primer any. Era un fet mai vist. D'aquests 120 milions, Ofra va rebre 30 milions i aquest seria només el primer pilar d'una fortuna personal que seguiria creixent en els anys següents. I aquestes dades només ens mostren l'enlairament professional d'aquesta gran dona. Us convido a que feu recerca de la seva biografia i així poder descobrir la seva trajectòria. La seva frase diu així: la passió és energia, sent el poder que prové de concentrar-te en el que t'emociona. Ofra Winfrey. Les dones parlen.
Bé, doncs avui en aquest espai de talent femení hem pogut conèixer la Raquel Romero, empresària emprenedora especialitzada en el sector immobiliari però també en el sector de la moda, amb aquests certàmens de bellesa doncs, que l'han dut també en un univers ple d'èxits. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquest trosset de vida amb aquesta passió i amb aquesta valentia.
A vosaltres per convidar-me. Gràcies.
I també donem les gràcies a la Montse Balada, talent de talent femení, que ens porta doncs, un cop al mes aquests talents, aquestes dones que són valentes, que són emprenedores i que lluiten per fer allò que els ve més de gust i per sentir-se completament realitzades. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres el que fem ara és una petita aturada amb la informació nacional i internacional a les 10 en punt i tornem després, en aquest cas, amb la maleta de niu.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.